El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres ja l'estudi Ramon Barnils, la Insana Conesa i en Marc Monells. En Marc Monells i la Insana Conesa, molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
I estem també pendents que s'incorpori a la tertúlia el Toni Ramon per tractar diversos temes d'actualitat local i nacional. Avui, desgraciadament, el tema de portada Cugat.cat és la investigació que estan fent els Mossos d'Esquadra de la mort de dues persones que van aparèixer aquest dilluns passades les 11 de la nit sense vida al seu domicili de Valldoreix. Els Mossos d'Esquadra centren les investigacions en l'entorn familiar de les víctimes. Eren un matrimoni gran, d'uns 80 anys d'edat, que feia anys que residia a la zona. Com suposo que no tindrem res a afegir, ho explico d'entrada a la tertúlia perquè en quedi constància, però sí que m'agradaria parlar de política amb la Insana i el Marc, que són uns dels especialistes que tenim aquí a Sant Cugat.
Especialistes no sé, però a punts
en portarem... No. A mi m'agradaria també explicar-ho, perquè clar, la ràdio té la màgia, que diuen la màgia de la ràdio, però clar, òbviament, el mitjà és el mitjà i deixa al cantó els detalls que jo veig a la taula. Per exemple, el Marc sempre arriba amb un quadern, amb notes, i també amb un ordinador portàtil que se l'obre, se'l prepara i ja té totes les dades preparades i els arguments, suposo, per la tertúlia. I la Insana ve amb un full d'Ina 4, també amb apunts i amb els deures fets. Vull dir que això que la gent ho sàpiga, vull dir que aquí els tertulians venen amb la feina feta i preparada.
I jo creuo els dits a veure si pillo wifi o no pillo wifi.
Bé, això ja les queixes corresponents
no són
responsabilitat del presentador. Escoltin, parlem d'Andalusia, però m'agradaria que intentéssim traslladar el que ha passat a Andalusia a les municipals que tindrem d'aquí dos mesos a Sant Cugat i a la resta de municipis de tot l'estat. Perquè, clar, parlar d'Andalusia estrictament, podem parlar, o sigui, podem fer el comentari, però m'agradaria veure si vostès consideren que els resultats que va haver-hi aquest diumenge allà poden tenir alguna mena d'influència. Faig un resum de com estan les coses. A Andalusia, la socialista Susana Díaz ha dit que governarà en solitari, en minoria i amb la tranquil·litat explica de ser la força més votada. Mentrestant, els dos partits que podrien tenir la clau de la governabilitat, Podem i Ciutadans, no es plantegen de moment un possible pacte. Esquerra Unida entén que els ha passat factura el fet de ser el govern al costat del PSOE, per això han tingut els resultats que han tingut, i el PP valora negativament els resultats de diumenge. Aquest és l'escenari, però a mi m'agradaria saber si consideren que el que va passar, sobretot amb la irrupció de Ciutadans, pot tenir alguna mena d'influència a les eleccions municipals a Catalunya, o si això simplement d'aquí dos mesos ja haurà passat i la gent quan vagi a votar no tindrà present aquest tipus de coses. També pels socialistes, que vull dir que tothom els donava per morts i a Andalusia van guanyar i van obtenir els mateixos resultats que fa 4 anys, però no està la primera força. Insana.
Jo crec que no es pot fer ni una extrapolació, ni a les generals que vindran després de l'estiu, ni a les municipals que tindrem d'aquí 4 dies. A mi m'agradaria comentar així d'entrada res, 4 pinzellades sobre el resultat de les andaluses. Primer, la campanya que van fer els socialistes i la campanya que va fer el Partit Popular totalment contraposades. La campanya del PSOE va ser una campanya centrada en la marca presidenta, no la marca partit. Recordem que l'eslògan era Andalucía tiene mucho que decir. Ahir escoltava la tertúlia d'avui TV que deien que el Partit Socialista havia fet una campanya nacionalista, curiosament, a la contra del candidat que venia de Gènova o fins i tot de la Moncloa, perquè era sobretot el que diem un Soraya, un candidat de la Soraya Sáez de Santa Maria. Per tant, aquest candidat del PP, el Juanma Moreno, és el de Madrid,
que enviat
a fer el que pot perquè no era un candidat massa conegut. Aleshores, aquestes eleccions les ha guanyat clarament la Susana Díaz. No les ha guanyat ni el Pedro Sánchez ni el Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè recordem que el Pedro Sánchez va dir «Me voy a volcar con las elecciones andaluzas». Bé, no s'ha volcat perquè la presidenta no li ha deixat. I més a més, tenint en compte que 2 mesos de les andaluses ell va fer tota l'operació Tomás Gómez, que era aliat de la Susana Díaz d'Andalusia. I després una cosa molt interessant que va dir el Gaspar Llamazares el diumenge a la nit respecte als partits emergents. Va dir, primer, estem al mig del terratrèmol o al final? És a dir, els partits aquests que representen que volen fer una ruptura del sistema actual bipartidista estan a mig camí o han tocat sostre? i després que la indignació no és transversal, és a dir, tant Podemos com Ciutadans intenten agafar votants d'esquerra i de dreta dient nosaltres no som ni d'esquerres ni de dretes, en el cas de Podemos diuen que som de baix, i això, aquest discurs té uns límits i s'ha demostrat, perquè la gent identifica Podemos amb l'esquerra i Ciutadans amb la dreta. I és en aquest sentit que Podemos ha d'intentar guanyar espai en els socialistes i Ciutadans intentar guanyar espai en el Partit Popular. Ciutadans ho està fent millor que Podemos, perquè Podemos té un discurs i unes persones, i em refereixo al Monedero, tan radicalitzades que la gent veuen com si se sortissin del mapa. Llavors haurien de fer un replantejament de la seva estratègia.
Més opinions, Marc. A veure, apropa't millor el micro perquè així te sentirem millor.
No, la meva opinió no pot ser comparable a la socialistòloga que tinc a la meva esquerra, la Inzane, que és especialista en processos electorals i anàlisi de resultats socialistes, i per tant res que pugui realment arribar-li al nivell. Dit això, no crec que sigui comparable a Catalunya. El que està clar és que a Andalusia és una mica l'aperitiu de l'escenari espanyol que augura la fi del bipartidisme, el qual no deixava de ser una mica anòmal amb altres països europeus, però que a Catalunya ja fa 30 anys des que hi ha democràcia que no hi ha hagut bipartidisme, diguéssim. Hi ha hagut partits grans i partits petits, però bipartidisme pròpiament entès com a l'estat espanyol doncs no n'hi ha hagut. I ara sembla doncs, sí, que Andalusia i l'estat espanyol doncs, van cap a una pluralitat d'escenaris, cosa que ja teníem aquí fa 30 anys. Aquí el que anem és cap a un octopartidisme o heptapartidisme o un parlament i uns consistoris amb 6, 7, 8, 9 partits, 9 opcions polítiques, en les quals realment governar sí que serà una complicació. Sí, analitzant el tema d'Andalusia, està clar que la Susana Díez ha fet de sofà. En el sentit que és que tu poses un sofà a Andalusia i guanyes. I ella, sent una bona candidata, perquè és una bona candidata...
Ha fet molt bona campanya.
No, des del punt de vista socialista, és una mica la Felipe González actual, allò capaç de ressuscitar tota una comunitat, tot un poble andalús, diguéssim, maltractat per les circumstàncies, per dir-ho així, i malgrat tot, doncs fa un resultat espectacular, perquè tal com està tot el tema dels casos de dos expresidents de la Junta doncs, encausats, molta gent diu que hi ha un miler de càrrecs del Partit Socialista d'Andalusia que estan esquitxats amb algunes trames que tenen allà, home, tot i així, fer un resultat que iguala un resultat prou bo, dius, bueno, escolta, aquesta dona, xapó, perquè... que ho ha fet bé i el Pedro Sánchez ja pot estar ara dissimula molt bé, però està clar que
té un problema.
Té un problema.
Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Consideres que pot tenir alguna mena de conseqüència el resultat que va haver Andalusia diumenge a les municipals o simplement, vaja, passaran dos mesos i la gent no tindrà en compte els resultats que hagin pogut tenir, sobretot els socialistes i Ciutadans en aquest cas?
A veure, primera, a Catalunya segur que no. És obvi, si la situació del debat nacional que viu el país doncs és impossible que puguin ser reproduïbles, no? O puguem agafar com a referència els resultats a Andalusia, ni ara ni mai. De fet, aquest doble eix que hem tingut a Catalunya, dretes i esquerres, Catalunya-Espanya, doncs és obvi que ha dificultat poder comparar amb el que estigui passant a la resta de l'estat espanyol, no? Dit això, en termes generals, tot i que és complex pensar en unes municipals, sobretot per l'efecte alcaldes, els candidats locals, però el que sí que es veu és un partit com el Partit Popular, que a Andalusia està a l'oposició, que a Andalusia doncs, no han deixat de sortir i esbombar casos de corrupció, doncs que perdi mig milió de vots és sorprenent. O sigui, el desgast del Partit Popular per la gestió en el govern de l'Estat de tots els casos que van sortint de les notícies, bueno, no sé si la notícia d'ahir vespre hagués sortit en plena campanya andalusa, potser encara hagués sigut pitjor el resultat del Partit Popular. Per tant, l'indicador per mi bàsicament és aquest. Tampoc veig, com deia l'Anzane, allò un partit socialista tan fort.
Això no ho he dit, que Andalusia és un microclima.
Exacte.
I que no té translació
i que a més no ha augmentat en vot. la Susana Díaz es manté, fins i tot crec que
ha baixat amb
100.000 vots o una cosa així. Bueno, el Partit Popular baixa 500.000 de vots. Però bé, jo crec que el Partit Socialista en allà ha aguantat, malgrat que no, per tots els casos de corrupció que hi havia doncs no pintava bé, però han pogut aguantar. Ara, que el Partit Socialista no tiri coets en la resta de l'Estat, perquè tenen molta feina a fer i molta neteja.
Una cosa, jo em feia una pregunta, si voleu la podem respondre ara o la deixem per més endavant. Com pot ser que un partit que té el cas dels zeros, amb dos expresidents imputats, i les xifres d'atur que hi ha a Andalusia, almenys sobre el paper, que en alguns llocs la xifra d'atur és l'equivalent a la que hi ha a la Franja de Gaza, no sé si la gent se situa, com pot ser que un partit amb aquest currículum pugui continuar guanyant amb, diria, no sé si tranquil·litat, però amb tanta distància respecte a la segona força? Com pot ser que una força, malgrat aquestes pedres que arrossega, sigui capaç de continuar renovant la confiança de la ciutadania?
Potser també ens podríem fer la mateixa pregunta per què Convergència i Unió continua guanyant les enquestes amb els casos de corrupció en marxa, bueno, vull dir, presumptament corruptes, no? Vull dir, són partits que han aconseguit, per exemple, aquí Convergència i Unió durant molts anys una identificació entre partit-país, en aquest cas també Pujol-país-partit, tot era una, i en el cas d'Andalusia també PSOE-Andalusia, Susana Díaz, hi ha una identificació gairebé plena, no? La gent, doncs això, identifica una cosa amb l'altra plenament, i és curiós, però és així. I en aquest sentit deia que el PSOE havia fet una campanya nacionalista a Andalusia, enfront a l'enemic extern que venia de Madrid. Ha fet la mateixa estratègia que Convergència i Unió durant molts anys a Catalunya.
A veure, tot el tema de la corrupció i els casos dels zeros, evidentment, en els socialistes no els ha fet gaire mal. Comparar-ho amb altres situacions, és que, a veure, el cas més greu és el del PP, ja veurem com acaba, perquè ahir mateix sortia als jutjats que el cas Gürtel i tota la trama de finançament amb caixa negra del PP resulta que ho confirmen, i aquí a Gènova com si no hagués passat res. Per tant, quasi diria que és tan fort que dius, bueno, com pot ser? I ja veurem que hi haurà molta gent que continuarà votant al Partit Popular, però està clar que la davallada que tindran, lo d'Andalusia, ha sigut un avís amb el que pot passar a l'estat espanyol. Jo el que sí que volia fer una anàlisi és que el que deia abans, l'anàlisi de comparar Andalusia, que si per alguna cosa ens serveix és per comparar-ho amb Catalunya, és que la irrupció de dos partits importants, que són Podem i Ciutadans, en el cas d'allà trenca el bipartidisme, aquí l'escenari és molt diferent, perquè la setmana passada també va sortir una enquesta del CEO, ja sabeu que a mi m'agrada mirar-me-les, i a part de Convergència i Unió i Esquerra, que estan entre 30-35 escons, després hi ha 5 partits pràcticament empatats, però que són 5, entre els 10 i els 16 escons previstos al Parlament de Catalunya. Són 5. Podem, Ciutadans, el PP, els socialistes i la CUP. Aquests 5 partits estan més o menys amb un mocador entre 10 i 15 diputats, que dius, ostres, això és una força important. I després queda, diguéssim, a part una miqueta que està realment en franca davallada, Iniciativa, que en té 6, i que Andalusia ha sigut realment el que més la bufetada més forta se l'han portat, i Iniciativa, no? Evidentment està clar que Podem els hi pren tot l'electoral.
Aquests dies he sentit que, vaja, una cosa és la ruptura electoral que poden fer Podemos o Ciutadans, i altra cosa és el canvi polític que no aconsegueixen fer, perquè entren amb força però no amb prou força com per dir que el bipartisme realment s'ha trencat. Tampoc el que es pot fer és el que han fet alguns aquests dies, de menys tenir el resultat de Podemos Andalusia amb 15 escons, perquè per l'ABC, el Mundo i la Razón, 9 és més que 15. Sentir l'Eduardo Inda dir, ostres, és que Ciutadans ho ha fet superbé, quins grans resultats, i Podemos, un fracàs absolut. A veure, ni una cosa ni l'altra.
Has dit uns diaris
que... Sí, sí, però que estan per sota de les expectatives que tenien, això és claríssim, perquè ells pensaven tenir 19-20 escons, s'han quedat amb 15, però, ostres, ser la tercera força política, quan recordem que han nascut fa un any, doncs déu-n'hi-do,
És que és confondre la fi del bipartidisme en que quatre partits hagin de tenir un volum similar, no? N'hi ha quatre partits d'Andalusia, bé, 5, dos molt potents, que són els socialistes i els populars, i tres, o dos, diguéssim, que estan a, que estan
a distància.
Sí, no, a distància, però com passava aquí abans, que hi havia Convergència i el Socialista, llavors hi havia Esquerra, petitet, hi havia el PP, que era residual també, hi havia Iniciativa, hi havia diversos partits que... Però no hi ha d'haver partits.
Per tant, no es pot ni sobredimensionar-los ni menystenir-los.
No, no, no.
Ni una cosa ni l'altra.
Ara són actors importants perquè condicionen el govern. Està claríssim. Això, el bipartidisme, com a mínim Andalusia s'ha acabat, està clar.
No, digues, Toni. Jo crec que el plantejament inicial de Podemos, no? De, que anem a trencar amb tot i som aquí la renovació absoluta, les expectatives que ells mateixos havien generat, amb 15, ara els hi queda un mal resultat, a veure, enteneu-me, dins del context del que ells havien estat venint fins ara. O sigui, si haguessin fet una campanya amb certa modèstia, ara estaríem, jo crec que estaríem parlant d'un gran resultat.
Modèstia i moderació.
De 0 a 15, o sigui, de l'aparició, de crear-se fa un any, com a molt, a 15, és un excitàs. Ara, poder, el rebombori que s'ha fet fins a dia d'avui, els ha fet minvar... diguéssim, el premi o el reconeixement en aquests bons resultats, no ens enganyem, o sigui, de 0 a 15, a veure qui negui la major.
No, i que també hauries d'analitzar quin és l'arrelament que tenen en el territori, vull dir, si tenen estructura de veritat, si tenen gent al carrer, o és simplement un efecte a través dels mitjans de comunicació, no? Que això també s'hauria d'analitzar, suposo que ciències polítiques deu haver alguna mena de control, alguna mena de possibilitat d'estudiar-ho, això, no? Perquè, clar, per exemple, Ciutadans, el que és estructura, no,
no
té. Però vaja, malgrat això, no. I Podemos no ho sé, vull dir que... No,
bueno, però han fet les seves campanyes molt ben fetes i d'implantació territorial també, Bueno, tot i que el candidat de Ciutadans ha passat abans per dos o tres partits.
No, jo insisteixo.
Sembla que per tots.
Han de fer un pensament en temes estratègics perquè no ajuden gaire les declaracions del Juan Carlos Monedero, les que ha anat fent justament en precampanya i campanya. Jo crec que no els ajuda gaire treure aquest personatge en època preelectoral i electoral, i l'haurien d'amagar una mica o dir-li que moderi els seus missatges, perquè a l'electorat no li agrada en general el radicalisme de les seves declaracions. I en relació a Ciutadans, avui sortia en premsa que han dimitit 4 membres de la direcció, entre elles l'Irene Lozano, una destacada dirigent d'UPyD, perquè ha narrat en l'estratègia de no sumar-se o fusionar-se amb Ciutadans.
Que la Rosa Díez, perdoneu, però no té nom, això.
Bueno, la roda de premsa que va fer ahir...
30 anys visquent de la política, es presenta com la renovació, sí, sí. El seu propi partit li demana, funda un partit ella perquè surt dels socialistes, el seu propi partit li planteja una fusió amb una força que a mi no m'agrada, però és moderna, que és Ciutadans, ella mateixa ho veta, i encara ahir surt dient que a mi no me va mover nadie de aquí, diu, bueno, aquesta senyora...
Allà el que hauria de fer és dimitir.
No, aquesta està dimitida ja. UPyD, el tema és si arriba a les municipals i a les eleccions espanyoles, o si abans ja se li va a tothom a Ciutadans.
És que no té sentit una UPyD i un Ciudadanos en paral·lel, és que l'un es menja l'altre, és que han d'anar a la fusió, clarament.
No,
i aquesta dona és un impediment per la fusió.
Fa un any hi havia possibilitat de fusió, ara n'hi ha absorció, OPA i integració, i la senyora s'haurà de jubilar, però està claríssim que van perdre la seva oportunitat, els Sosa Wagner i tots aquests, que hi van apostar d'integrar-se i fusionar-se. Ara no, ara només hi ha una opció, que Ciutadans. L'UPyD no té cap tipus de futur.
I alguna cosa més? Jo perquè voldria, si no, parlar de Sant Cugat.
Sí, jo només
una cosa.
Quan ha comentat el tema del Monedero, jo crec que els líders d'aquesta nova esquerra o d'aquesta nova política per l'esquerra, a veure, a Barcelona, a Catalunya, però Barcelona en concret també s'estan lluint amb les declaracions, la Colau, per exemple, anant en contra del Mobile Congress o criticant el model del turisme.
Home, el va matisar, després.
Bueno, clar, va demanar perdó, perquè és que no vaig a ganar ni...
Ella no estava en contra del Congrés en si,
No, clar,
almenys quan va
matisar. Al cap de tres dies va dir, ui, cuidao, que m'he passat.
I va fer un Monedero i després va rectificar.
Va fer un marxa atràs, està claríssim. Home, i amb el turisme només li falta dir que està en contra de PortAventura o en contra... Que també que critica la Diagonal perquè l'han posat guapíssim. I m'ha dit, no, clar, però Diagonal sí, però mira, ja bueno, escolti, senyora, s'ha fet això, ja s'arribarà a tots els barris, no?
Sí, però el Trias ha dit que li agradaria pactar...
Clar, perquè el Trias té un altre tarannà, perdona. I el Trias, evidentment, com que sap analitzar que estem en un període que pot haver-hi 8 o 9 forces a l'Ajuntament de Barcelona, evidentment no pot tancar-se la porta i fer com altre, dir, no, jo solo, dejadme solo. Dic, perdona, és que la política avui en dia a Catalunya no va per aquí. Està clar que s'hauran de fer pactes i equilibris.
Per cert, avui falten exactament 2 mesos per a les eleccions municipals.
Xan, 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 xan.
Sí, he posat un tuit.
Sí.
Cotilleos de artistes.
No! A veure, els últims moviments que hem tingut així destacables són, i en aquest cas parlem de formacions sense representació, que Vox i Família i Vida estan treballant per fer una coalició per presentar-se junts. Ahir vam tenir una roda de premsa d'Esquerra Republicana, però us demanaria, si us atreviu, a fer alguna mena de pronòstic de per on poden anar els trets, políticament parlant, eh? No hi ha cap barricada a Sant Cugat, sobre les eleccions d'aquí 2 mesos. Si considereu que Convergència i Unió té prou distància per aconseguir una majoria absoluta o no, si considereu que Esquerra irromprà o no en el ple, si entrarà Ciutadans, si el Partit Popular es mantindrà com a segona força, quin serà el paper de la CUP, d'Iniciativa, el PSC, vaja. Us atreviu a fer algun pronòstic? No us el gravaré i us el trauré l'endemà de les eleccions, la podem fer a sobre tancat quan la cosa s'aproximi a la campanya, que és quan haurem de parar les tertúlies, perquè hi haurà les entrevistes i els debats corresponents, però vaja, 2 mesos vista, com veieu les eleccions? Perquè jo crec que hi ha molts moviments, o hi ha hagut molts moviments entre els partits, d'un se'n va cap aquí, un cap a l'altre lloc, però vaja, tampoc hi ha hagut molta batalla política, vull dir,
No, és que encara sembla que no estiguem en precampanya, sí, no?
Hi ha una candidata que ha començat a posar cartells, però realment, a veure, aquesta és una campanya...
Sí, sí, a tot arreu.
Una cosa és la campanya i el model de campanya és de vinga, que és el moment més important que ho és, però hem de tirar la casa per la finestra. Jo crec que aquestes campanyes s'ha acabat, com a mínim les que jo conec, i pel que s'està veient en general, menys potser una força, la resta, realment tot el discurs de que hi ha una crisi a la societat, potser que les campanyes siguem una mica moderadets, està calant, i jo, els inputs que tinc tots són, ja dic, en aquesta línia de dir, bueno, no empastifarem tota la ciutat de banderoles, de cartells a lo loco i anuncis a tots els dies de...
Perquè això penalitza després. Si veus que el partit en qüestió ha fet un desplegament de mitjans costós...
Sí, no, i per què? Perquè realment la moderació i el realisme ha arribat als partits, i més amb l'incertesa del resultat, no? Perquè dius, escolta, després aquí...
Però més allà de la campanya o del que es gasti.
Vale, una cosa és
mullat.
La campanya. Home, està clar, si que la campanya és tots contra la Mercè Conesa. Diguéssim que hi ha una... No és el resultat, dic, no és allò que diguéssim, ostres, qui guanyarà? Perdó, està clar que guanyarà la Mercè Conesa, que té una folgadíssima majoria actualment, que és difícil que repeteixi, és molt difícil que repeteixi, però sí que crec que no m'arrisco massa dient que guanyarà. Vull dir que traurà més regidors que les altres forces, segur. Si en traurà més que totes les altres sumades, això ja és la incògnita i és complicat. Però que jo crec que aquí ja vaja, les apostes anirien allò fàcils, de dir qui guanyarà, home, d'entrada jo crec que guanyarà la Mercè.
Majoria absoluta no et mulles.
Majoria absoluta és complicada, però no s'escarta, jo crec. El tema és qui quedarà segon, se suposa que Esquerra Republicana, que actualment no en té cap, entrarà amb força al consistori, i el dubte és que farà el socialista, perquè aquí pot haver-hi unes incògnites, que ara passo la paraula a la companya si vol dir alguna cosa, però amb tots els canvis, tots els lius que han tingut, cuidao, que no sigui la segona força o que passi de ser la segona força a no ser força.
La segona força ara no és el PP?
No, vull dir, històricament, de les èpoques del Menéndez, quan van treure 8 al Menéndez i 9
al Recoder. Los años dorados.
Que van anar de 150 vots.
Ja ni me'n recordo.
150 vots.
Bé, jo crec...
Va anar del Mota, no?
Sí.
Va anar del Mota, sí. Va anar de l'Esquerra Unida Alternativa. O sigui, s'arriba a juntar...
Jo crec que Convergència i Unió tornarà a guanyar les eleccions, no ho farà majoria absoluta, es quedarà a les portes. Crec que la segona força podria ser les CUP.
Caram, això és mullar-se, eh?
Sí.
Això que acaba de dir la Insane...
Crec que Esquerra, evidentment, tornarà a entrar al consistori, però, vaja, no amb tota la força que esperem. Jo crec que el PP més o menys baixarà una mica, però, evidentment, continuarà al consistori. El PSC ho té molt complicat. Jo crec que ho baixa un o desapareix. Hem vist que no és massa difícil desaparèixer del consistori. Esquerra Republicana ara no hi és. I vaja, jo aniria per aquí. No em puc mullar massa més.
Home, falten 2 mesos, vull dir que encara poden canviar les coses, no? Però vaja, déu-n'hi-do, el que has dit. Toni.
Coincideixo que Convergència es quedarà a les portes de la majoria absoluta. Crec que tindrà un bon resultat. I a partir d'aquí l'escenari de que la resta en el cas d'una majoria absoluta sumin és impossible, o sigui, la diversitat de partits que hi haurà, si és implantejable un tots contra Conesa,
sí, però...
és obvi. O sigui, en el cas que, imagina't que entrés Ciutadans, que tinguessis el Partit Popular, Esquerra Republicana, la CUP, és impossible. Per tant, la governabilitat continuarà estant en mans de Convergència i Unió, que necessitarà o d'alguns suports puntuals o un equip de govern mix, depèn del resultat. Si es queda molt a prop de la majoria absoluta, poder no li caldrà un pacte millor de govern, però sí que li caldran aquests suports, doncs, per pressupostos, ordenances fiscals i, si cal, algun canvi urbanístic important. De la resta de partits, la cosa es complica quan comences a veure tots els partits com s'erosionen entre ells, no? O sigui, l'aparició de Vox i Família i Vida conjuntament, doncs, és una erosió directa al Partit Popular. Ciutadans, Podem, doncs, serà una... Perdó, Podem no es presentarà. Procés Constituent, que es presenta amb la CUP, és un desgast per Iniciativa, és un desgast pel PSC també, Ciutadans també, Partit Popular, part del PSC. Per tant, jo crec que hi haurà la part alta amb Convergència i Unió i una part molt baixa, molt repartida entre aquests partits, no?
Com Convergència i el pelotón.
Exacte. Sí, una mica sí, serà el cap de cursa, i el pelotón, perquè no, o sigui, l'erosió d'uns grups als altres és molt evident, eh? Llavors, penso que amb l'Anjane puc coincidir, doncs, que no sé si la CUP serà una força o no, però segurament mantindran un bon resultat.
Pujarà.
Per la feina que s'ha fet. Jo crec que el grup parlamentari també els ajudarà molt, o sigui, la feina del Quim Arrufat i del David Fernández, crec que els ajudarà força.
Perquè, situem-nos, fa 4 anys, quan la CUP va entrar a l'Ajuntament, no hi havia la CUP. Exacte. Al Parlament, que per molta gent de Sant Cugat, també crec que coincidirem els 4, la política nacional afecta molt a l'hora d'anar a votar a les municipals, perquè hi ha molta gent que tampoc segueix l'actualitat dia a dia del que passa a Sant Cugat, no ens enganyem, i aleshores potser els referents que té són els que veu al Parlament, no? Anava per aquí una mica.
Sí, anava...
És que ho estan fent molt bé, la veritat.
I a nivell local són el partit que ha sigut capaç de teixir i de mantenir una xarxa ciutadana potent en alguns sectors, eh? Evidentment, Convergència la té amb uns altres, però... jo crec que consolidaran el resultat, segurament creixeran, i Esquerra, bàsicament, per tal com estan anant els darrers resultats, doncs molt probablement tornarà a entrar al plenari. Ara, torno a dir, l'erosió que es faran tot aquest peloton entre ells, jo crec que dibuixa un escenari molt còmode per Mercè Conesa i Convergència i Unió, i un escenari, doncs, complex per tots aquests partits, certament.
Jo crec que hi haurà com tres nivells de classificació. També veig que la Mercè Conesa, doncs, ens guanyarà clarament, allò entre...
És curiós perquè diu Mercè Conesa, no diu Convergència i Unió, a vegades.
Ah, perquè és marca alcaldessa.
No sé si és expressament o és com a sinònim o...
Perquè fa tants anys que la conec.
No.
La no candidata de Convergència i Unió.
No, familiar,
perquè la estratègia
de
Convergència serà fer... La campanya electoral serà marca alcaldessa, no marca Convergència i Unió.
En molts llocs estic d'acord. Aquí... no té molt de sentit voler amagar les sigles, com a vegades es diu, perquè és que la Mercè Conesa surt setmana sí, setmana
amaga,
no,
amaga,
a la seu de Convergència com a portaveu.
Però que estàs venent alcaldessa, no estàs venent Convergència i Unió.
Està clar, perquè la seva feina aquí, doncs, és important, i és on està el 90% de la seva dedicació. Però el que deia, jo crec que hi ha com tres divisions. Està clar que la senyora Conesa, doncs, guanyarà clarament. Hi haurà un segon grup que pot estar entre Esquerra, CUP i Ciutadans, allò al voltant dels mitja dotzena de diputats i de regidors, entre 4 i 6.
Que Ciutadans el veus amb 4 a 6?
Jo, Ciutadans, crec que menjarà l'espai del PP, clarament.
Ciutadans a Sant Cugat, 4 a 6?
Pot ser que sigui 4 i que el PP perdi. Jo crec, perquè és el que dèiem, aquí perd marca. Perdoneu, el Parlament de Catalunya, Ciutadans, és la tercera força empatada en Podem, segons l'última enquesta. Passa per davant del PP. I aquí a Catalunya, aquí a Sant Cugat pot passar que Ciutadans passi per davant del PP, com passa al Parlament de Catalunya, si fa una bona campanya. Clar, no oblidem que Ciutadans és una mica, suposa una renovació, i si per les persones conservadores i de tarannà espanyolista, diguéssim, pues escolta, pa votar lo de sempre, pues mira, voto amb aquests.
Sí, però l'espai electoral té un sostre, és a dir, l'espai electoral de centre-dreta a Sant Cugat normalment ha obtingut màxim 4 regidors, no? A l'època Berta Rodríguez eren 4...
6 havien arribat a ser.
6? El mandat 99-2003?
El PP jo crec que el màxim 4,
4, 4. S'han mantingut, han baixat a 3, però...
Del 99 eren 4.
4.
Sí, pensa però que si baixa a Convergència, si baixa un o dos o tres, a algun lloc n'hi van a parar aquests.
Esquerra Republicana.
Home...
Jo tinc una pregunta.
Home,
el votant limítrof Esquerra Convergència a Sant Cugat és clau.
Sí, sí, sí. Està clar que l'última vegada se les van portar tots. A veure, hi ha un gràfic que no es pot ensenyar per la ràdio, que és el gràfic del traspàs de vots.
Pots fer un tuit i als oients que tinguin tuit...
El retuitejaré perquè ja el vaig tuitejar.
Jo tinc una pregunta mentre el Marc ho mira. Si tu ets independentista de Socarrel i d'esquerres de Socarrel, què és el que et fa decidir entre Esquerra i les CUP?
Si ets jove, votes la CUP, claríssimament. Jo si fos jove...
I si ets sènior? Independent
del soc, ho he sigut sempre. Si fos jove...
I si ets sènior?
Si ets sènior, aleshores ja tu... Per això...
Jo tinc una altra pregunta. Vosaltres que n'heu format part i heu viscut la política local a primera línia. Les campanyes electorals, com a tal, de les municipals, és difícil valorar-ho, però influeixen d'alguna manera en el vot o simplement és una manera d'activar els votants que ja estan predisposats a anar a votar-te?
Diuen que influeixen, però poc.
Un 15...
Un 10%. A mi m'havien dit un 10.
Sí, el clàssic que ensenyen a les...
Que la gent es decanta per una opció o una altra pels inputs de la campanya.
Igual que les campanyes s'han d'enfocar en els votants, potser. Això és un clàssic també de l'anàlisi de campanyes, i Convergència ho expliquen sempre, no? Dic, escolta, ja la majoria dels votants que tens fixes, els partits tenen ja uns votants que encara que faci el que faci...
Encara que presentin una escomba,
no? Els votants sí, aquest no cal que faci gaire campanya. Ja els votants mai, que són els que mai et voten, tampoc els facis gaire campanya, perquè ja saps que si ets de la CUP no cal que vagis a buscar votants de Ciutadans perquè no et votaran, per dir alguna cosa. I després n'hi ha els potser, que són els que depèn de com vagi la campanya, depèn de què surti per l'altra notícia d'aquella setmana, o depèn d'altres factors, potser et voten o no et voten, o que t'han votat algunes vegades i altres no. Aquest és on s'ha de fixar la campanya, que és al voltant del 15-20%, depèn de les eleccions. N'hi ha, en aquest cas, per exemple, a nivell de Convergència, n'hi ha molt votant, potser, a nivell de Catalunya, perquè hi ha gent que va votar el president Mas, però que després va votar doncs, a altres opcions a nivell municipal. No? Per tant, les campanyes han d'anar adreçades amb aquests, amb els indecisos, que es diu. Però els altres ja sabem què votarem.
Bueno, i el teu vot, mobilitzar-lo, claríssimament. O sigui, no decidiran el vot, però que no se't quedin a casa.
Que no els hi faci mandra, no?
Aquest seria el cas, per exemple, del PSC. O sigui, tu tens una anàlisi per secció censal i has de fidelitzar els propis primer. Si tens una fidelització per sota del 80%, que seria el cas del PSC, que deu estar ara al 60%, tens un greu, greu problema. I només quan tinguis fidelitzats els propis pots anar a buscar els indecisos, però primer has de cuidar els teus de tota la vida.
Era el cas del PSC fa un temps. Ara ja això s'ha traduït en el següent pas de la senda de la desaparició. Perquè aquests que eren votants socialistes tota la vida, que últimament es quedaven a casa, ara potser estan tornant a votar amb altres opcions. Vull dir, hi ha una part de votants socialistes que s'han anat a Esquerra Republicana i hi ha una part que s'estan anant cap a Ciutadans. Vull dir que això és el primer pas. Bueno, si els teus no et van a votar...
I també el paper de la CUP en procés constituent, torno a dir procés constituent, no el deixem de banda tampoc, perquè hi ha un electorat que podia haver votat Iniciativa, que podia haver votat el PSC, de la branca més esquerra, més catalanista, que segurament pot ser que no es trobi còmode amb una opció clarament independentista com Esquerra Republicana, però aquest matís de la, no, que han fet les CUP en procés constituent el poden trobar interessant. Jo del que deies de Ciutadans no ho veig clar pel fet de que el Partit Popular, en aquest cas, no, si va segon, si va per darrere, no deixa de ser un erosionador de Ciutadans. Jo no veig l'opció de que puguin arribar a 4 o 6. I després, tornem-hi, Vox i Família i Vida, a nivell local, bueno, segurament no trauran representació, però sempre s'emportaran aquells vots que anirien o un o altre. Mm. Molt probablement Vox i Família i Vida és votant més mos de l'oll de Partit Popular que no pas de Ciutadans.
El que passa que Família i Vida i Vox fan un incís molt clar en el tema de l'avortament, les polítiques pro-vida que diuen ells, però clar, això precisament el Partit Popular de Sant Cugat malgrat que van tenir la fuga del regidor Bruno de Salvador, sí que és veritat que el portaveu del PP a Sant Cugat ho té, vaja, molt clar, vull dir que no és el PP, per entendre'ns, més liberal, podria ser d'una altra manera d'enfocar les coses, no? Vull dir que no sé si aquest discurs d'intentar treure vots per aquí els acabarà fent molt mal, si ells ja aquest discurs el tenen molt assumit, vull dir que veurem. Mira, per cert, de Solidaritat i la UASM no hem dit res, que són els altres partits que es presenten.
Són efecte mota que dèiem abans, no? Diguéssim, partits que es presenten perquè allò...
M'agrada això de l'efecte mota, jo crec que passarà...
Perquè la seva ideologia i el seu matís diferencial els fan refermar-se a presentar les eleccions, com avui que es veu que Valldoreix, per exemple, Valldoreix també és un altre cas.
Valldoreix, si voleu, ho podem deixar per un altre dia.
És una tertúlia,
però avui es presenta un altre candidat a Valldoreix, sembla ser també, amb una gran diferenciació ideològica del que ja s'ha presentat, però bueno.
Gent per Valldoreix, et refereixes?
Valldoreix també és un microclima, no? Com Andalusia.
Sí, avui es presenta gent per Valldoreix.
A les 7, nosaltres ho cobrirem, veurem qui és el candidat, no ho han dit.
És sorpresa, fan una presentació de candidat i no posen qui és, tic-tac, tic-tac, és allò... A veure, no estava mirant ara, ara posarem el Twitter del programa, a l'anàlisi de transvasament de vots entre partits, que és l'anàlisi real del CEO del mes passat, i és que és tan espectacular, diguéssim, que Esquerra perd vots cap a la CUP només, però és que la CUP en passa a Podemos, tot Iniciativa va a la CUP.
Això al Parlament, eh?
Això al Parlament de Catalunya, sí. La Iniciativa cedeix també vots a Esquerra. Convergència per pot per tot arreu, diguéssim, eh? Molts cap a Esquerra, 160.000 vots, segons l'últim CEO. També, increïble, 40.000 vots se'n van a la CUP. D'Esquerra, gent que se'n va a votar a la CUP. També per vots cap a Podem i cap a Ciutadans, i els socialistes també és l'altre gran que perd per tot arreu, el que dèiem, perd 35.000 vots cap a Ciutadans i 150.000 vots cap a Podemos, els socialistes. I el PP també perd cap a Ciutadans, 120.000 vots, que són molts, i 150.000 cap a Podemos també. Vull dir que segons l'últim CEO, aquí hi ha un terratrèmol que no queda ni... I clar, això es tradueix amb el que dèiem, amb els 30 i pocs diputats de Convergència, 30 i menys, una miqueta menys Esquerra, i la resta de 5 partits empatats pràcticament entre 10 i 16 escons.
És que fa gràcia amb aquest traspàs de vots, no? O sigui, moltes vegades, el que deies del Partit Popular, no? Com pot ser que el Partit Popular se'n vagin a Podemos? Però tots coneixem persones, no? Que dius, hosti, com pot ser que siguin votants al Partit Popular, no? Com pot ser que desenganyats del PSOE passessin al Partit Popular, del Partit Popular passessin a Ciutadans, i ara de Ciutadans passaran a Podemos? I, no? I és una lectura de classes populars, bàsicament, que una mica han sigut vots a la desesperada, no? De veure que ningú estava fent doncs res per canviar les seves situacions i la seva situació de vida en aquells moments.
Jo tinc una pregunta pel Marc, tornant a Sant Cugat. Si fossis director de campanya d'un d'aquests partits que no guanyen mai, com la plantejaries? Sense recursos, sense mitjans, sense la capacitat que té Convergència i Unió per fer una campanya a Sant Cugat?
A tu t'ho diré, sí, hombre.
Home!
No, ara, en sèrio.
Alguna
no,
clave.
Això és fàcil i no cal...
Això és fàcil. Et podríem fer això.
És fàcil contestar. És difícil, una mica més complicat de fer, és impossible de treure un bon resultat.
Exacte, és fàcil de fer la campanya, l'altra cosa és...
La campanya és fàcil. És fàcil perquè tenim dos exemples molt clars que hi ha hagut aquí, que ho estem veient a Andalusia. Podem i Ciutadans han fet campanya amb poca implantació de militància, o nula. Han fet casos d'enviar un tio a obrir seus de Ciutadans a tot l'estat espanyol. Un delegado. Vinga, tu tens Espanya Oriental, i l'altre Espanya
Sant
Occidental.
Sant Cugat, Sant Cugat.
I no, però vull dir, és el model, és a dir, bueno, agafes la gent compromesa i amb un missatge, un, i dos, fer servir una eina que els partits antics estan incorporant, però que els nous ja són nadius de tot el tema de les xarxes socials. Diguéssim, és com el tema generacional, la gent gran, els de més de 35 anys, per dir alguna cosa, tot el tema tecnològic ho han anat assumint. Tots els joves és una cosa, són nadius, ells han nascut amb internet i amb tot això, i amb els partits polítics passa el mateix. Els partits grans estan lluitant per veure com incorporen el Twitter a les rodes de premsa, per dir alguna cosa. En canvi, els partits nous ja han nascut a Twitter, ja saben que si no fan un Instagram, cada acte que fan ja malament, que si no que van adequant-se a les circumstàncies actuals. Per tant, jo si fos d'un partit petit, evidentment exprimiria al màxim això. Després el resultat és una altra cosa.
És una altra cosa.
Però a veure, partits que apareixen, els seus líders apareixen a la Sexta o altres canals de televisió, és una cosa. L'altra cosa seria com va ser fa 4 anys, no? Doncs l'entrada de la CUP, o com podria ser partits independents, que tots els municipis n'hi han, que intenten presentar-se en les
eleccions. Que fan campanya autènticament de trinxera.
Aquest sí que ho tenen molt, molt, molt cru, no? Perquè, clar, Ciutadans o Podem, a veure, tot el que hi vegi la Sexta Noche, doncs els coneix perfectament, no?
Sí, sí, a més arriba a totes les cases, vull dir que...
Compara això amb un partit d'independents, vaja...
Per cert, que no hem parlat del jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Pablo Ruz, que acaba la fase d'instrucció de l'anomenat cas Bárcenas. S'hi ha estat 2 anys i ha arribat a la conclusió que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, va cometre delictes fiscals i apropiació indeguda. El PP tampoc s'escapa de les acusacions del jutge perquè en la interlocutòria Ruz considera que el Partit Popular és responsable civil subsidiari dels fets delictius investigats en l'anomenada caixa B del partit, de la qual assegura tenir prou indicis per acreditar-ne l'existència. El jutge Ruz, que plegarà, però plegarà...
A lo grande.
Sí, sí.
Exacte.
Sí, sí, vull dir que...
Plegarà matando, sí.
No, no, perquè, vaja, no s'ha arronsat, vull dir que...
No, home, a veure, ja està clar que el tema del PP aquí hi haurà clatellada. I el que és realment flipant és que el Mariano Rajoy no surti a donar plasma. Ja no dic donar la cara, però no surti a donar plasma, diguéssim, no? A dir, bueno, una explicació més o menys... coherent, o algun tipus de disculpa, mea culpa, de dir, bueno, ostres, sí que potser ens hem equivocat. No, no, aquí, escolta, no passa nada i aguantar-se los machos. Diu, home, diuen, hi ha algun diari que sí que diu que va haver-hi ball de bastons a la reunió d'ahir, no, del PP. Bueno, els que hi van anar, perquè la meitat ja van dir, jo no vull. Diu que va ser una de les...
L'Aguirre, no?, que va donar guerra ahir.
Sí, l'Aguirre o el ministre, o algun ministre, però vaja.
Algun comentari
més? Ja s'ho trobaran a les urnes.
Sí, però totes les enquestes el continuen donant com a partit guanyador, eh? Vull
bueno,
dir que...
ja ho veurem, a veure què passa.
Bueno, exacte, ja ho veurem. Jo, malgrat tot, el Pedro Sánchez encara tindrà la xamba i ja ho veurem. Perquè
què
també,
vols dir?
Perquè Ciutadans, perquè podem, a veure si aguanta la ola que té, fins a... El que sabem que farà segur en Rajoy és allargar fins a l'últim minut de la pròrroga i els penaltis i a veure
però li estan posant fàcil, eh? O sigui, tot l'argumentari de Podem de la casta, la corrupció, bueno,
adoben el terreny, eh? Vull dir que...
més fàcil impossible. O sigui, que Pedro Sánchez alguna cosa recollirà segurament,
bueno, és que estem pressuposant que Pedro Sánchez serà candidat a la presidència del govern i el PSOE ha de fer unes primàries i veurem què fa la Susana Díez, que crec que segur es quedarà a Andalusia, però veurem si ella té una altra candidata o candidat que no sigui el Pedro Sánchez, que és el més probable.
Home, el més sensat que pot fer és quedar-se a Andalusia.
Sí, sí, s'hi quedarà segur, ella ho ha dit.
I és més que es cremi Pedro Sánchez.
Sí, però que una opció és aquesta, deixar-lo caure, i una altra és tenir un altre candidat o candidata, per exemple, una Chacón, per exemple, que sí, 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 és possible una operació Chacón, que faci contrapès al Pedro Sánchez. No sabem què farà la Susana.
Home, però a veure, jo el de la Chacón ja ho trobaria...
Home, els hi fan la campanya ja, amb una catalana...
Imagina Chacón, Albert Rivera, no? Catalans a l'abordatge de la Moncloa.
És impensable per Espanya.
Escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Marc Monell, Gens Anaconesa i Toni Ramon, moltíssimes gràcies als tres i si volen ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi bé. Molt bon dia. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. Yeah.